Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. El Partit Popular no cessa a continuar la seva ofensiva contra els partits independentistes i avui s'ha reafirmat de nou, com ho feia ahir, amb la proposta de suspendre i dissoldre les formacions que impulsin referèndums o declaracions d'independència. Una mesura que no cal estar gaire passat a l'actualitat per entendre que dispara clarament contra Junts i Esquerra Republicana de Catalunya.
Lo que pretende es estipular un nuevo delito de deslealtad constitucional para proteger y blindar al Estado frente a aquellos que quieran atentar contra él.
Escoltàvem el portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Manuel Tellado, que s'ha mostrat convençut també que aquesta proposta que feien serà ben rebuda a la Unió Europea. Júlia Julbé, bona tarda.
Bona tarda.
En tot cas, els partits d'aquí i d'altres partits espanyols ja han mostrat el seu rebuig.
Tant Esquerra com Sumar qualifiquen la proposta dels populars de totalitària i creuen que forma part de l'estratègia del partit d'acostar-se a Vox. Els dos partits també coincideixen a dir que la proposta s'allunya de la llibertat ideològica i de la pluralitat política de l'Estat.
Política a banda, les portes d'una nova jornada de molta mobilitat i contacte entre familiars, com és dissabte, el Dia de Reis. Els metges demanen tenir precaució perquè la grip i la resta de virus respiratoris estan col·lapsant ja als centres de salut.
Veurem un repunt, primer perquè hi haurà més recollida de mostres i segon doncs, perquè les festes continuen. Bé, el fred, la previsió és que probablement vagi una miqueta a l'alça.
Escoltàvem, s'avançava el doctor Jordi Mestres dimarts, que el vam entrevistar, recordaran, en aquest mateix programa.
Després de Reis, la incidència d'aquest virus podria sobrepassar els 153 casos per cada 100.000 habitants que hi ha ara mateix a Catalunya. Per això, no està de més anar amb mascareta si es tenen símptomes i tenir especial cura amb les persones més vulnerables, com la gent gran o els malalts crònics.
Un creixement de virus de respiratoris i de la grip que coincideix en un moment on continua la vaga del personal d'infermeria perquè no hi ha hagut acord després que els sindicats s'hagin reunit avui amb el conseller de Salut del Govern, Manel Balcells.
Les infermeres diem prou, no podem més, i la nostra puntalla i la nostra reivindicació principal és aquest reconeixement de la categoria de grau en tots els àmbits i sobretot amb l'econòmic, evidentment.
Les infermeres han demanat al govern un complement salarial equivalent al del personal funcionari de nivell A1 per desconvocar la vaga indefinida que mantenen des del dia 12 de desembre.
Els sindicats recorden que, tot i que la competència és de l'Estat, la Generalitat pot crear un complement d'homologació que permeti a les infermeres gaudir d'aquest reconeixement. Coneixement. Davant la falta d'acord, el Sindicat Infermeres de Catalunya manté les mobilitzacions del 8, 9 i 13 de gener.
També estem a l'espera de si es manté o finalment es desconvoca la vaga a Iberia. Els sindicats i la companyia tornen a estar reunits avui per mirar de desencallar les protestes que estan previstes que comencin demà i els dies 6, 7 i 8 de gener.
Tot plegat després que la reunió d'aquest dimecres entre l'aerolínia i els sindicats hagi acabat sense acord. La protesta dels treballadors ha obligat a cancel·lar més de 400 vols amb una afectació de 45.000 passatgers, la majoria dels quals han pogut ser reubicats altres vols.
Mentrestant, a Barcelona, la Fundació Arrels ha posat xifres a les atencions fetes per l'entitat l'any passat. Més de 3.300 persones sense llar han rebut ajuda o han necessitat els serveis d'aquesta associació durant l'any 2023.
La bona notícia és que 21 persones han passat de viure al carrer a fer-ho en pisos que gestiona la mateixa entitat amb el suport dels seus voluntaris. L'altra cara de la realitat de les persones sense llar és que 55 persones que vivien al carrer van morir l'any passat.
I hi ha poc més de 24 hores perquè rebem els Reis d'Orient a Catalunya. Els pastissers catalans esperen vendre més tortells que l'any passat i ja avisen que els clients els pagaran aquest any al mateix preu que l'any passat.
Sí, com ara la tradició, els tortells inclouen la figura d'un rei i d'una fava, però atenció, perquè si compreu aquest dolç a Vilafranca del Penedès, també hi podreu trobar una joia per valor d'uns 900 euros. Ho explica el pastisser Ramon Bertran, de la pastisseria Bertran, en declaracions a Ràdio Estel.
Hi ha moltes joies amagades per Vilafranca en els tortells d'aquests dies i nosaltres, evidentment, de seguida ens vam apuntar al carro i pel que hem arrelat amb les altres pastisseries, tots han dit de seguida que sí, perquè va semblar una idea molt xula, molt divertida.
Per tant, molta sort als oients vilafranquins i en els esports. Titular avui indiscutible per aquest gol.
Sobre la frontal, se quiere meter Iván Martín, entre uno, entre dos, le pega Iván Martín, ¡qué golazo!
El gol de la victòria del Girona sobre l'Atlètic de Madrid. Pol Corredoira, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Deliri a Montilivi amb la Diana d'Ivan Martín. El temps de descompte era el 4-3 pels gironins que segueixen vivint el somni de ser líders de primera divisió. El Madrid, però, va guanyar ahir per la mínima al Mallorca i és el campió d'hivern.
Mentrestant, Rafa Nadal continua també imparable. Nadal, que ja és als quarts de final de l'ATP de Brisbane.
Després de guanyar amb molta autoritat 6-1, 6-2 a l'australià Jason Kubler, el manacorí ha tornat a demostrar les bones sensacions el dia del seu debut i confirma que ha arribat per quedar-se després d'un any fora per lesió.
Fet el resum d'aquest matí de dijous, estem pendents de si haurem d'agafar o no el paraigua esperant a rebre demà els Reis d'Orient. Sapiguem, per tant, quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Al llarg de les properes hores augmentarà la nuvolositat arreu de Catalunya, uns núvols que al llarg de la tarda poden donar precipitacions de caràcter feble a punts de les comarques de Ponent i també del Pirineu. Aquesta propera nit i matinada les pluges seran generals a pràcticament tot Catalunya, però demà al matí es començaran ja a obrir clarianes a les comarques del sud i comarques de Ponent. Començarà nevant al Pirineu per damunt dels 1.600 metres, baixant la cota de neu fins als 1.200, aquesta també propera nit i matinada. I demà, sobretot ja demà a la tarda vespre, les precipitacions es reactivaran a les comarques de Barcelona, de Girona, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, amb una cota de neu al vessant nord només per damunt dels 800 metres. Això ens dona idea del descens de les temperatures que tindrem a partir de demà a la tarda vespre. Ja notarem també un descens de les temperatures a primeres hores del matí, però a última hora del dia les temperatures baixaran més i el cap de setmana serà fred a tot Catalunya amb un ambient de ple hivern i encara amb algunes nevades al vessant nord del Pirineu només per damunt dels 700 a 800 metres d'alçada.
Gràcies, Jordi. Ara passen 6 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia amb Xavi Toscano.
La proposta del Partit Popular d'il·legalitzar els partits independentistes ha generat el rebuig frontal de partits com Esquerra i també Sumar, que la qualifiquen de totalitària i creuen que forma part de l'estratègia del Partit Popular d'acostar-se a Vox. El PP, lluny de fer-se enrere, fa tot el contrari. Es reafirma amb la seva aposta perquè creu que és necessari rearmar l'Estat contra aquells, diuen, que volen atemptar-hi. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El PP ha tornat avui a l'atac contra els partits independentistes i ha defensat que cal eliminar les formacions que vagin en contra la Constitució per la necessitat de defensar l'Estat davant de qualsevol intent de separació. El portaveu del Congrés, Miguel Tellado, justifica la seva posició perquè pensa que s'han d'il·legalitzar els partits que plantegin cometre fets delictius.
Este nuevo delito de deslealtad constitucional es, por así decirlo, una reivindicación del propio Tribunal Supremo cuando alertó al conjunto de la sociedad española sobre la desprotección que se generaba a nuestro Estado de Derecho la eliminación de los delitos de sedición o el abaratamiento de las penas de malversación en nuestro Código Penal que ejecutó el Partido Socialista.
Les propostes del Partit Popular per suspendre partits van incorporades a l'esmena a la totalitat que la seva formació va registrar ahir contra la llei d'amnistia. Previsiblement, la seva iniciativa, igual que l'esmena a la totalitat de Vox, serà rebutjada amb els 178 vots en contra de les forces que donen suport a l'amnistia, el PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, el PNB i el BNG. Encara que no pugui tirar endavant, Esquerra i Sumar ja han posat el crit al cel amb la iniciativa i creuen que és pròpia de règims totalitaris. Per la portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, el PP no està respectant el pluralisme polític, ho ha dit a Televisió Espanyola.
Que es nuevamente un ejemplo de un atentado directo a nuestra propia Constitución, a la Carta Magna. Lo han hecho durante estos más de 5 años con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora lo hacen con una cuestión que está en el corazón de nuestra Constitución, que es el pluralismo político.
Mentre que la portavoz d'Esquerra, Raquel Sanz, ha fet un tuit que diu que és totalitarista voler eliminar un adversari que no pots guanyar per la via democràtica.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Segur que més d'un de vostès té casos propers. Els metges i el personal sanitari demanen precaució i avisen que venen setmanes complicades per l'augment dels virus respiratoris amb la grip o el coronavirus. Molts centres d'atenció primària i hospitals catalans estan ja saturats i el personal treballa amb tensió, en part per les vacances d'aquests dies de molts empleats, però també per les baixes que pateixen els sanitaris degut a aquests mateixos virus.
Els casos de grip s'han disparat en els darrers dies després de les festes de Nadal i la incidència de la malaltia és la més alta des que va aparèixer el coronavirus, amb 153 casos per cada 100.000 habitants. El pic, però, encara no ha arribat i s'espera que hi hagin més contagis després de Reis, és a dir, a partir de la setmana vinent. Així mateix ho assegurava en aquest mateix programa dimarts passat el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
Veurem un repunt, primer perquè hi haurà més recollida de mostres i segon doncs, perquè les festes continuen. Bé, el fred, la previsió és que probablement vagi una miqueta a l'alça. La sort que tenim és que les cavalcades doncs, són a l'aire lliure, per tant, en aquest sentit doncs, ho tenim millor, doncs, perquè l'aire doncs, està més renovat que si estiguéssim tancats en un restaurant o en un domicili. Per tant, sí, probablement hi haurà un increment i és el que toca.
Davant d'aquesta situació, els metges demanen sentit comú a la població que augmenti la prevenció amb l'ús de mascaretes quan es tenen símptomes d'infecció respiratòria, quedar-se a casa o minimitzar els contactes amb persones vulnerables quan un es troba malament i ventilar bé els espais interiors.
De fet, avui mateix la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària ha proposat recuperar la mascareta de forma obligatòria ja en els centres d'atenció primària.
També aposten per establir espais de separació als centres de salut, dispensar gel hidroalcohòlic i mesures també de ventilació a les sales d'espera. L'associació també demana a la ciutadania sobre la necessitat de no anar als CAP si no és estrictament necessari per evitar una saturació dels centres d'assistència.
A tot això, des d'aquest mateix dijous, ja el personal d'infermeria poden receptar ibuprofè i paracetamol als pacients que tinguin febre. És una mesura que busca descongestionar el sistema sanitari.
Que les infermeres poguessin receptar aquests dos analgèsics era una llarga reivindicació del col·lectiu. L'objectiu també és guanyar una major agilitat i seguretat en benefici del pacient, però sense excloure la intervenció mèdica quan es cal.
Unes infermeres que continuen la vaga, continuen en peu de protesta, una vaga indefinida que van començar, recordaran, el 12 de desembre i preparen noves manifestacions pels dies 8, 9 i també pel 13 de gener. Avui s'han reunit amb el conseller de Salut, Manel Balcells, una trobada que ha acabat aquest migdia sense acord.
El Sindicat Infermeres de Catalunya ha exigit al govern un complement salarial equivalent a l'AU per desconvocar la vaga indefinida. Així ho ha explicat als mitjans la presidenta del sindicat, Núria Guerra.
Aquest reconeixement de grau, que han comentat que ho estudiarien, tot i que la competència en partés de Madrid sí que a nivell de país es podria generar un complement d'homologació mentrestant no arriba això de Madrid. Això ens permetria a les infermeres doncs, gaudir en el nostre país d'aquest reconeixement mentre arriba a Madrid.
Així doncs, davant la falta d'una negociació i un compromís per part de la Conselleria, el sindicat manté les mobilitzacions del 8, 9 i 13 de gener.
També pendents avui de la vaga convocada pel personal de terra de la companyia Iberia. Les aturades estan previstes per aquest cap de setmana, des de demà i fins al dilluns, dia 8. Sindicats i empreses estan reunits avui mateix per tancar un acord que eviti aquestes manifestacions.
I de moment, la vaga ha obligat a cancel·lar més de 400 vols amb una afectació de 45.000 passatgers. El 92% dels viatgers, però, han estat reubicats en altres vols o se'ls ha reemborsat el bitllet. Iberia considera que la protesta no està justificada, ja que tots els llocs de treball, les condicions salarials i els beneficis socials diuen que estan garantits de per vida pel conveni del sector. Per contra, els sindicats critica la falta de suport i protecció dels seus treballadors a terra.
Per cert, parlant de sindicats, la UGT denuncia que hi ha gent amb contracte indefinit i un salari fix que, tot i així, té problemes encara per arribar a final de mes. Per això, el secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros, demana a l'Estat una llei que controli els preus dels aliments, l'energia i també l'habitatge. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el líder de la UGT critica els intermediaris i els especuladors i els acusa d'enriquir-se a costa dels treballadors que cada cop tenen més dificultats d'arribar a final de mes, tot i la reforma laboral i la pujada del salari mínim interprofessional. Per això demanen a l'Estat que apliqui mesures per controlar els preus, igual que s'ha fet amb l'excepció ibèrica al preu del gas. Camil Ros fa aquestes peticions al govern de Pedro Sánchez per aquest 2024.
Ha de ser l'any de treballar millor, treballar menys i cobrar més. És a dir, millors condicions de treball, erradicar la precarietat, treballar menys i, per tant, que s'aprovi el més aviat possible a l'acord d'investidura de la jornada laboral de les 37 hores i mitja, i, evidentment, cobrar més, perquè amb els salaris que hi ha actualment hi ha molta gent que té dificultats per arribar a final de mes.
De fet, el secretari general de la UGT a Catalunya no s'ha quedat aquí. Ros ha assegurat que ells seguiran insistint per reduir encara més la jornada i aplicar les setmanes de 4 dies laborables. I a la Generalitat, el líder sindical ha demanat al govern de Pere Aragonès que impulsi un pacte nacional per l'estat del benestar i els serveis públics i ho ha lligat al debat sobre el model de finançament.
Gràcies, Pau. I és que a Catalunya un 8% de la població viu en risc de pobresa extrema. Són més de 630.000 persones, però només l'1,5% d'aquests ciutadans reben la renda garantida. Això vol dir que més de mig milió de catalans no reben cap ajuda, tot i que en molts casos tenen dret a cobrar-la. Ara, el síndic de Greuges ha aconseguit canviar el sistema perquè tothom que té dret es beneficia d'aquesta ajuda.
Sí, denuncien que en molts casos es tracta d'un problema burocràtic, ho explica Jordi Sánchez, director de l'àrea de drets socials del síndic de Greuges.
En aquests supòsits, el que pertoca és que hi hagi un informe on es posi aquesta situació perquè posteriorment es valori quin és el problema que ens trobem. Que en molts d'aquests casos els professionals no fan l'informe tècnic preceptiu i, per tant, sense aquest informe ja no hi ha possibilitat i, per tant, es queden fora de qualsevol opció.
En declaracions a Ràdio Estel, Sánchez recorda que és la mateixa llei la que preveu aquests casos. Es tracta de víctimes de violència masclista, de persones que estiguin a punt de perdre a casa seva per un desnonament o d'adults amb menors d'edat a càrrec, entre d'altres. Per això celebren que el Departament de Drets Socials hagi atès la seva petició i faciliti l'accés a les ajudes formant els funcionaris. Sánchez també espera que el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital de l'Estat a la Generalitat redueixi el temps de resposta de les administracions, un altre dels grans problemes en ajudes a la gent que viu en situació d'extrema pobresa.
I a tot plegat, la Arrels Fundació ha atès durant l'any passat, durant el 2023, gairebé 3.300 persones que viuen al carrer a la ciutat de Barcelona. És la xifra més elevada que s'ha registrat fins ara. De fet, en els últims 5 anys, la Fundació ha atès anualment més de 3.000 persones.
La majoria de les persones que han sigut ateses són homes, mentre que un 13% són dones. Davant d'aquestes xifres, l'entitat insisteix en la necessitat de més recursos i també de mecanismes de prevenció. Fa unes setmanes, de fet, la Fundació va pentinar els carrers de Barcelona i va comptabilitzar almenys 1.384 persones que dormien al ras. Gràcies als serveis que ofereix aquesta entitat, 267 persones han trobat casa, 21 de les quals han començat a viure en un pis gestionat per la Fundació. D'altra banda, Arrels lamenta que 55 persones sense llar han mort durant el 2023 a Barcelona.
Més qüestions, mirem a l'òrbita internacional, perquè avui s'ha donat a conèixer els documents desclassificats del cas del multimilionari Jeffrey Epstein, unes pàgines que esquitxen diverses personalitats del món polític i acadèmic. Recordem que el milionari nord-americà va violar i prostituir desenes de noies menors d'edat que oferia als seus amics en festes a les seves mansions repartides arreu del món.
Són 150 noms i entre ells hi figuren personalitats com Stephen Hawking, David Copperfield, Bill Clinton o el príncep Andreu d'Anglaterra. En tot cas, no es tracta de cap llista de clients i la majoria de les persones que surten aquests documents no estan acusades de cap delicte. És a dir, que apareixen aquest document no impliquen molts casos cap pena de culpabilitat. En total, són 1.000 pàgines de material inèdit que corresponen a la causa contra la parella d'Epstein, Ghislaine Maxwell, considerada la seva còmplice en la presumpta trama sexual que ara s'investiga. Recordem que Epstein es va suïcidar l'any 2019 mentre era a la presó de màxima seguretat de Manhattan.
Mentrestant, a casa nostra, Espanya, continuen apareixent noves víctimes de l'entrenador d'un club d'atletisme valencià. L'home de 49 anys va ser detingut el passat 20 de desembre i se n'imputen dos delictes d'agressió sexual i un d'enregistrament de material pornogràfic.
L'acusat va col·locar càmeres als vestuaris de les seves alumnes. Ara les imatges han permès identificar 10 menors més que se sumen a les 4 víctimes ja conegudes. A més, la seva fillastra ha confessat que també va fer-li tocaments a ella i a la seva cosina. L'home va ingressar a la presó provisional sense fiança.
Canviem de qüestió, marxem ara fins a Barcelona, on des d'avui hi ha un nou senyal de trànsit que obliga els usuaris a baixar de la bicicleta o del patinet en determinats punts de la ciutat, concretament en 24 carrers del districte de Ciutat Vella.
La senyalització no prohibeix el pas ni obliga a buscar un itinerari alternatiu, sinó que només obliga a baixar del vehicle i continuar el trajecte a peu. L'objectiu de la mesura, que forma part del pla Endreça, és reduir els conflictes de convivència entre vianants i els conductors de bicis i patinets. A partir de la setmana vinent hi haurà diverses parelles d'informadors que es desplaçaran pels 24 nous punts senyalitzats per explicar als conductors dels vehicles de mobilitat personal, la normativa i el significat d'aquest nou senyal. La Guàrdia Urbana també reforçarà la seva intervenció.
Tot això en un matí complicat en una de les vies principals d'entrada i sortida de la ciutat, la Ronda Litoral, que ha quedat tallada en els dos sentits pràcticament durant tot el matí d'aquest dijous per l'incendi d'un cotxe dins del túnel. 6 persones han quedat intoxicades pel fum, això sí, cap d'elles han estat greu.
L'incident ha provocat retencions d'uns 5 quilòmetres, tant en sentit Llobregat com Besòs. A hores d'ara, el trànsit s'està reobrint amb la supervisió de la Guàrdia Urbana, però encara es mantenen algunes retencions.
Tot i això, la circulació per carretera ha deixat aquest 2023 passat 1.145 morts en accidents de trànsit, segons les dades que ha donat a conèixer avui al Ministeri de l'Interior. Són 3 persones menys al conjunt de l'estat de les que van morir l'any passat a tota la xarxa viària estatal.
El Ministeri apunta que la majoria d'accidents de trànsit amb víctimes mortals són perquè els vehicles surten de la via, molt possiblement per la distracció del conductor. El 42% de les víctimes mortals del 2023 van patir aquest tipus d'accident. I d'altra banda, el govern espanyol es planteja durant aquest any introduir un curs obligatori per als conductors de motocicletes i ciclomotors que tenen una cilindrada de fins a 125 centímetres cúbics. Aquests conductors fins ara podien conduir aquests vehicles només amb el carnet de cotxe i 3 anys d'experiència. També s'imposarà l'ús del casc integral i guants homologats als motoristes que circulin per carretera.
Canviem completament de qüestió. Aquest dissabte arriben els Reis d'Orient i, com és habitual, cal menjar-se el tradicional tortell de Reis. Aquest any els pastissers catalans esperen vendre més que l'any passat i ja avisen que els clients el pagaran al mateix preu de l'any passat. Per tant, es notarà la moderació de la inflació de preus que s'ha registrat al país aquest final d'any.
El tortell de massapà i el de nata són els més demandats per la clientela, tot i que cada any es van incorporant noves varietats que també guanyen protagonisme a les taules familiars. Ho explica Antoni Ballar, president del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
Està avançant molt és el de nata, perquè la gent, doncs, el de massapà, els crios, pot ser d'alguns no d'allò, la gent joventut ja li agrada més una altra. I després la crema, tots els pastissers tenim una fórmula de crema que és fantàstica, perquè cada pastisser té la seva fórmula, el seu gust, l'aroma d'una forma o el fan d'una altra.
Els pastissers calculen que entre demà i dissabte, dia de Reis, es vendran 1 milió de tortells.
Com ara dèiem, a la tradició, els tortells inclouen, ja ho saben, la figura d'un rei i una fava, però atenció, perquè si compreu aquest dolç a Vilafranca del Penedès, potser a més d'una fava i un rei hi podeu trobar una joia que tindrà un valor d'uns 600 euros.
És la iniciativa que ha impulsat la joieria Moner de la capital de l'Alt Penedès juntament amb 5 pastisseries del municipi. Dels 5.000 tortells que es vendran a partir de demà, n'hi haurà 10 que tindran amagada una pulsera o bé un anell. Són peces d'or de 18 quirats de disseny propi. En declaracions a Ràdio Estel, el pastisser Ramon Bertran explica que els ha semblat una proposta molt positiva.
Hi ha moltes joies amagades per Vilafranca en els tortells d'aquests dies. I nosaltres, evidentment, de seguida ens vam apuntar al carro i pel que hem arrelat amb les altres pastisseries, tots vam dir de seguida que sí, perquè es va semblar una idea molt, molt xula, molt divertida. Tenim res controlat. O sigui, un cop posats a dintre, se'ls hi perd totalment el rastre. Això és com el rei i la fava, que molta gent es diu, ah, segur que sap on està el rei, tinc ni la més remota idea.
Segons els pastissers, la iniciativa ha tingut tant d'èxit entre la clientela que aquest any s'han accelerat els encàrrecs de tortells a Vilafranca.
I acabarem a Lleida, on aquest any els Tres Reis d'Orient rebran els nens i nenes personalment al Saló de Plens de la Paeria. Així doncs, els infants de Ponent tindran l'oportunitat de fer arribar els seus desitjos personalment en primera persona amb el CEO Gaspar i Baltasar.
El consistori ha habilitat un dispositiu amb tres trons perquè amb el CEO Gaspar i Baltasar puguin saludar nens i nenes. La rebuda per part de Ses Majestats dels Infants de la capital del Segrià es durà a terme després de la tradicional cavalcada, un espectacle itinerant de més de 2 quilòmetres de llargada que enguany compta amb 11 carrosses i la participació de 21 companyies i bandes musicals de Lleida. Ho explicava avui l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa.
I al costat tindran els seus ajudants i les seves ajudants per a que puguin donar caramels i puguin escoltar aquelles peticions que li facin els nostres nens i nenes i també pues, puguin acollir els últims escrits, les últimes cartes que els hi podran donar.
La Guàrdia Urbana preveu que entre 25.000 i 30.000 persones segueixin la cavalcada on es repartiran unes 2 tones de caramels lliures d'al·lèrgens.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
A aquesta hora, com sempre, obrim informació esportiva i ho fem, Pol, parlant del Girona, que continua fent història.
Sí, amb una victòria èpica contra l'Atlètic de Madrid, tercer classificat de la Lliga, els 3 gols d'Álvaro Morata no van ser suficients per donar el triomf als matalassers, que es van veure superats en joc i en gols. Valeri, Savio, Blin i Ivan Martín, al temps de descompte, van signar la golejada gironina. Per a Mitchell, l'entrenador, ha estat un dia històric. Són declaracions d'Esport 3.
Una nit històrica per tothom, no? Jo penso que tota la província avui estarà feliç en l'equip i per el partit que hem fet. Partidàs molt difícil, molt complicat.
El Girona suma ja 48 punts, els mateixos que el Madrid.
Un Madrid que ahir tampoc va fallar i va aconseguir el campionat d'hivern.
Efectivament, la victòria per 1-0 sobre el Mallorca, gol de Rüdiger al minut 78, va ser suficient per proclamar els blancs com a campions d'hivern. Els madridistes tenen els mateixos punts que el Girona, però van per davant pel gol a veraix particular. Recordem que en l'enfrontament entre tots dos, el Madrid va guanyar 0-3 a Montilivi en l'única derrota dels de Mitchell aquesta campanya.
Quines opcions, per tant, té el Girona de guanyar la Lliga? Pol, avui diversos mitjans esportius es fan ressò d'una dada que dona peu a l'optimisme.
Sí, és que l'equip gironí se l'ha comparat des de fa mesos amb el cas del Leicester, un equip humil d'Anglaterra que la temporada 2016 va guanyar la seva lliga. Al final de la primera volta, el conjunt britànic havia sumat 39 punts. El Girona n'ha fet 48 a aquestes alçades, nou més que el seu homòleg al Regne Unit, i és que fins i tot les estadístiques estan de cara pels de Mitchell. De les 5 grans lligues europees, és el tercer equip més anotador, només superat per Bayern de Munic i Bayern Leverkusen.
Avui és el torn del Barça, que visita les Palmes de Gran Canària, farà 2:15.
Sí, partit que tanca la 19a jornada del campionat i també la primera volta. Els blaugranes estan obligats a guanyar si no volen despenjar-se dels a dalt. Xavi creu que l'equip arriba bé després de l'aturada per vacances.
El que volem és guanyar, fer un bon partit, com sempre. Crec que m'entraran molt bé. L'equip ha tornat molt bé de vacances, ha anat bé a desconnectar. Bé, crec que l'equip també ho necessitava, no?
El míster no podrà comptar amb Íñigo Martínez, que finalment no jugarà. Tot apunta que podrà tornar contra el Barbastro diumenge. Qui sí que podrà debutar avui és Vitor Roque. El brasiler ha rebut l'hoquei de la Lliga, ja està inscrit i divendres serà presentat oficialment. Lluirà el dorsal 19 que han portat recentment Kessié i el Kun Agüero.
A més de les Palmes Barça, primera divisió, qui juga avui més?
Mira, doncs Osasuna Almeria a les 5, un interessant Sevilla Athletic Club de Bilbao a 1:15, disputats ahir, a més del mencionat Madrid Mallorca i Girona Atlético. Granada 2, Cádiz 0, Celta de Vigo 2, Betis 1. En una victòria balsàmica pels gallecs, el Celta surt del descens i deixa la zona vermella Cádiz, Granada i una Almeria que no aixeca cap.
I ho hem conegut avui, la seu central de la Federació Catalana de Futbol va patir un robatori la nit de Cap d'Any, la nit del 31 de desembre.
Sí, els assaltants es van endur una caixa forta i documentació relativa al cas Soule, que investiga l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar, i el seu fill per presumpta corrupció. Els lladres van entrar als despatxos de l'àrea de Presidència, Direcció General i Comptabilitat, una circumstància que, segons la Federació, denota que sabien la disposició dels despatxos. Avui, la institució ha recuperat la normalitat després de dos dies sense poder atendre presencialment aquells que anaven a la seu, ubicada al carrer Sicília de Barcelona. El cas es troba ja en mans dels Mossos d'Esquadra.
Parlem de tennis, tornem a l'àmbit esportiu. Victòria amb solvència de Rafa Nadal a la TP de Brisbane, Austràlia.
Sí, s'ha imposat per 6-1 i 6-2 al local Jason Kubler i torna a demostrar el gran nivell físic que ja va exhibir el primer partit del torneig on tornava a les pistes després d'un any fora per lesió. Nadal ja és a quarts de final, on s'enfrontarà el guanyador del duel entre Jordan Thompson i Hugo Humbert.
I també amb tennis, Alcaraz, Carlos Alcaraz, confirma la seva presència al trofeu Conde de Godó de Barcelona de l'any 2024, d'aquest any.
Concretament, entre el 13 i el 21 d'abril a les instal·lacions del Reial Club de Tenis Barcelona. És el segon confirmat per l'edició d'enguany després de la de Rafa Nadal, que la podria ser la seva darrera participació. No oblidem que està a la recta final de la seva carrera esportiva. Alcaraz defensarà els títols obtinguts l'any passat i el 2022. Amb només 20 anys, és el número 2 del rànquing ATP a tot el món. El tenista s'ha mostrat feliç de tornar a jugar a Barcelona i ha assegurat que lluitarà per aconseguir el seu tercer trofeu consecutiu a la capital catalana.
I en ciclisme, ja coneixem també el recorregut de la Volta Ciclista a Catalunya.
La prova es disputarà entre els dies 18 i 24 de març, sortirà de Sant Feliu de Guíxols, de nou finalitzant aquesta primera etapa a la mateixa localitat, i passarà per Mataró, la Vall de Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, Portainés, Sort, Lleida, Altafulla, Viladecans, Berga i Caral, culminant amb la ja tradicional pujada a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Roglic defensa la corona en una nova edició d'una competició centenària.
I pels amants del motor ja ho tenem tot a punt. Demà comença el Rally Dakar a l'Aràbia Saudita, la 5a edició que es corre a l'Orient Mitjà i la 46a del rally més dur del món.
Un dels participants, el català Isidre Esteve, ja té objectiu per aquest any. Són declaracions a Sport 3 abans de marxar cap a Aràbia.
M'agrada que hi hagi tants pilots que volen estar davant, que nosaltres siguem un més, no? Que l'objectiu que ens marquem sigui estar dels 20 primers. Ostres, ens agradaria estar per sota dels 15. Ses haurien d'estar amb els 15 primers al final.
L'inici de la prova està marcat per la mort d'ahir del 3 vegades guanyador de la prova i exdirector del rally, René Metge, molt estimat dins de la família de la competició, ha traspassat de manera sobtada als 82 anys d'edat.
I acabem amb un darrer punt també de motor, concretament a la Fórmula 1. Ja hi ha data per la presentació del nou monoplaça de Fernando Alonso. Serà el circuit de Silverstone al Regne Unit el 12 de febrer.
Sí, el circuit britànic que ja ha acollit el tret de sortida de la temporada passada i és l'escenari escollit per d'altres equips per presentar el seu nou cotxe aquesta temporada 2024. Fernando Alonso té moltes esperances en el nou AMR24, ja que l'any passat el monoplaça va ser molt competitiu, especialment a la primera meitat de l'any.
Estel migdia.
Obrim informació cultural avui a Barcelona amb un apunt d'agenda. Aquest vespre a la plaça del Rei té lloc el tradicional concert de Nadales que ofereix cada any l'Orfeó Català.
El concert començarà 8:15 i es cantaran una desena de Nadales com les tradicionals Fum, 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 Joia en el Món o El Noi de la Mare. Com és habitual, amb l'Orfeó Català el concert acabarà amb el cant de la Senyera. L'entrada al concert de Nadales és gratuïta, però cal tenir en compte que l'aforament a la plaça del Rei és limitat.
I avui acabarem escoltant el que ha sigut la cançó que més ha sonat a les ràdios catalanes durant el 2023. No em vull saber. És aquest mix entre música urbana i sardana creada pels Tietz, que lidera el rànquing per davant dels Figa Flowers i també un tema dels Tietz, Olivia.
El duet de Mataró ha estat un dels grups més exitosos de l'any passat. El rànquing de cançons que més han sonat a les ràdios en català també hi ha temes de Joan Dausà, Triquell, Buos o Estijomas.
Doncs amb això acabem. Ens trobem demà a les dues. Bona